Ara són 6 els minuts que passen de les 10 i seguim.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Seguim en aquesta segona hora parlant d'arts escèniques i és que la setmana passada es va presentar la nova programació del temporada del Vendrell i avui volem saber quins espectacles culturals tindran lloc al Vendrell aquests propers mesos, així que ens n'anem fins als estudis de Domenys Ràdio. Lourdes, bon dia de nou.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs tenim amb nosaltres a l'Oriol Toldrà, gerent de l'Auditori Pau Casals, que ens parlarà sobre aquesta programació de la temporada d'aquest darrer trimestre de l'any i d'un any també bastant estrany. Molt bon dia, Oriol, com estàs?
Molt bon dia. Bé,
bé. Bé, suposo que després de tants mesos sense poder fer el temporada i d'haver hagut de cancel·lar molts espectacles, ja amb ganes, m'imagino, no?
Moltíssimes ganes. I la veritat és que en un principi la gent pensa que doncs, s'ha aturat l'activitat i ja està, i des del teatre, des de l'auditori no s'ha fet res. I la veritat és que una de les feines que ens ha resultat més difícils i més dures de fer ha sigut haver de suspendre totes aquelles activitats que amb tanta il·lusió havíem programat i haver de dir-los amb els mateixos artistes, bueno, veurem a veure si més endavant ho podem fer. En un principi, amb algunes ens estem en sortint, els altres costa més, però realment la feina, jo et dic jo, feixuga, dura i que no ens ha agradat gens de fer i esperem no haver de tornar a fer mai més, és haver de suspendre tota una programació, haver de contactar amb els artistes i haver de posposar i haver de dir, i ara què? Això espero que no torni a passar mai més.
Esperem. Clar, ara ja tenim per fi a les nostres mans aquesta guia d'espectacles des del setembre fins al desembre. M'imagino que amb moltíssimes ganes de començar-hi ja, que a més és la propera setmana quan es comença a l'Auditori, a l'Àngel Guimerà, crec, sí, ara ho dic de memòria.
Sí, sí, al Teatre Àngel Guimerà, sí, sí.
I, bueno, primer de tot, mesures de seguretat que heu hagut d'implementar per poder obrir?
Bueno, la veritat és que mesures de seguretat, totes les que hem d'aplicar, totes les que, evidentment, tenim els diferents dictàmens del Procicat i s'han de seguir doncs, el màxim d'escrupulosament possible, sobretot tenint en compte les característiques de cada espai. Doncs, bueno, com crec que la majoria de llocs que s'està duent a terme activitat, i en aquest cas activitat cultural, des de la presa de temperatura, el gel hidroalcohòlic, les distàncies, la mascareta obligatòria, i evidentment la separació dintre de l'aforament i en espais més limitats, amb els espais senyalitzats per com s'ha de fer, amb pantalles per les taquilles, etc. El que ens toca, malauradament, és complicat. Encara no ens hi hem posat, ja evidentment ja ho tenim organitzat, però tot i que ja ho hem pensat, perquè la veritat és que per pensar i repensar hem tingut temps, que això també ha sigut una cosa positiva, dintre de totes les negatives que hi ha hagut, això ha sigut una cosa positiva, hem pogut pensar en tot el que hem de fer. Tot i així, ho veiem feixuc. Però bueno, esperem que la gent vingui amb ganes que no, i sobretot amb molta tranquil·litat. Els espais estaran desinfectats, estaran, dic jo, amb tota la normativa, amb totes les mesures que s'han de complir a nivell sanitari, per tant, que no pateixin, i en un principi doncs, esperem que disfrutin de l'obra i que se n'oblidin de les mesures i s'oblidin del
Covid
per una estona. Exacte, per una estona.
Aforament al 100%, al 75%, al 50%, al 20%, podem fer loteria?
No, a veure, aquí hi ha diverses raons. A veure, la més primordial és que des del Procicat ens diuen que s'ha de mantenir una distància de seguretat. Aquesta distància mínima de seguretat ben no està concretada, però sí que és veritat que hi ha entre el metro i mig, metro i mig, que s'ha de guardar. Si nosaltres mantenim aquestes distàncies de seguretat, arriben que la capacitat dels tres equipaments que estem gestionant arriben al 41-42%. O sigui que, per molt que a nosaltres ens agradés arribar al 70%, complint les mesures de seguretat i les distàncies de seguretat, és impossible.
No arribeu directament. Bé, doncs anem a canviar una mica de temps, sí. Anem a oblidar la Covid, anem a oblidar una mica totes aquestes mesures que ens repeteixen constantment i anem al lío. Anem a parlar d'aquests espectacles culturals que tindran lloc a partir de la setmana vinent i que... Explica'ns tu.
Vale. Són 9 activitats que nosaltres hem plantejat com a programació del temporada. No n'hem programat més perquè tampoc no hi havia més espai en el temps, i la veritat és que és el darrer trimestre. Havíem de recol·locar moltes coses que s'havien suspès durant l'anterior programa. La majoria les han passat el 2021, hi ha hagut alguna sí que ha quedat aquí, però la majoria les han passat el 2021, una mica també a l'espera de veure com va, perquè realment eren obres pensades per un aforament del 100%, obres, en refereixo a obres i concerts, espectacles directament. Les han passat el 2021 esperant que tota aquesta normativa arribi a relaxar-se. Però llavors vam pensar en una cosa que sí que des del temporada, des de l'Auditori Pau Casals, des del Teatre Àngel Guimerà i des de l'Auditori del Tívoli sempre han fet, ha sigut donar rellevància a la creació de quilòmetre zero, de la creació d'aquí, propera. I en aquests moments jo crec que era una de les millors maneres de donar un servei, no tan sols al ciutadà, que és una de les nostres missions, sinó també a l'art, a la cultura, i a donar aquesta congregació de propostes que durant l'any s'havien suspès en diferents llocs, doncs intentar-les aglomerar i en aquest sentit donar-los també suport des de les institucions del Vendrell, de donar-li suport en aquests moments tan difícils per ells. I hem fet una programació molt quilòmetre zero, molt, volem donar aquesta promoció, aquests grups de locals, que hi ha, ja et dic jo, uns grans professionals, que a vegades sempre
ens
passa,
oblidem, no?
Sí, no, que ningú és profeta a la seva terra, doncs sempre passa, i amb l'apicultura també, i en aquest sentit volem donar rellevància en aquestes propostes. I per últim, i més petit, és per si es donés, que espero que no i que sigui, les activitats se seguiran fent, malgrat es pugui complicar la Covid, perquè són de proximitat, no són de diferents regions sanitàries, etc. Per tant, jo crec que podem mantenir... hi hagi una situació de Covid, de la Covid o una altra, farem l'activitat. O sigui, per cert, en aquest cas, i degut a que tenim aquesta limitació d'aforament, totes les activitats, excepte les... que després els diré, excepte les dues obres del Festival EVA, totes les activitats es podran veure l'endemà en diferit per TV Vendrell.
Perfecte.
És a dir... Evidentment, nosaltres el que volem és que la gent torni a gaudir de l'espectacle en viu, de l'espectacle en directe, però només tenim unes capacitats molt reduïdes. Per tant, tots aquells que no ho puguin, l'endemà podran veure-ho a través de televisió. No és el mateix, però a través de televisió al Vendrell podran gaudir de tots els mateixos espectacles que s'hauran fet el dia anterior.
Molt bé, és a dir, que ningú es quedi sense cultura. Correcte. És a dir, si arriben tard... Per tant, si el primer espectacle és la setmana vinent, que la gent no s'adormi.
Correcte. Portem 5 dies de venda d'entrades i realment estem molt contents de com està funcionant. Els primers 3 dies vam vendre 500 entrades.
Uau!
A veure, hem estat en situació normal. Seria un auditori o un teatre i una mica més, però en aquest sentit tenim dues activitats que ja estan quasi bé a punt d'estar plenes del tot. Per tant, si la gent vol venir, que es doni manya. Evidentment, s'omple més ràpid perquè hi ha menys aforament.
Clar, lògicament, però bé, és a dir, que ho tinguin en compte, perquè, a més, els preus estan molt bé, alguns són de franc, altres són de 5 euros, diria que la majoria, no?, de 5 euros.
Realment han fet, com aquell qui diu, un preu especial i específic per aquesta temporada, un preu quilòmetre zero. El que volem és que la gent vingui, que el preu no sigui un impediment, no ho ha sigut mai, però en aquest cas encara menys, de que... Nosaltres creiem que la gent que sempre, a més que sempre ha cregut en la proposta que fem nosaltres a través de la temporada, vinguin a un preu molt reduït. Per tant, és com una espècie de... Nosaltres volem agrair a aquesta gent que vingui, en aquest sentit de dir, veniu perquè us ho fem més econòmic, perquè nosaltres el que volem és que torneu a disfrutar de la cultura en directe. I hem cregut que això, fer un preu específic, les altres temporades fem abonaments, etcètera, el més fàcil era fer un preu fix, menys el de música de gralles, que el de música de gralles sí que és un... Com que també és un acte molt, molt especial per nosaltres i molt, molt estimat, aquest el fem gratuït perquè volem que tothom vingui a disfrutar d'aquest homenatge que fem amb un il·lustre també del Vendrell. Per tant, jo crec que en aquest sentit el que ha de quedar clar és que nosaltres volem tornar, volem que tot torni a ser el més normal possible. Volem que la gent torni a disfrutar. Aquesta és realment la proposta de la temporada d'aquest trimestre. Engrescar.
El que em fa pensar, Oriol, i per nosaltres és un plaer tenir-te aquí novament perquè ens expliquis doncs, tot el que esteu fent, que és un treball que moltes vegades pot passar desapercebut, però que és molta feinada. És que, a més, de la fidelitat, potser ara que ha sortit l'alerta vermella, i precisament aquest dimarts vinent parlarem amb el tema de la setmana, amb actrius, tindrem a diferents tècnics audiovisuals que també ho estan passant molt magre. Tu creus que la cultura, després de tot el que ha succeït, la gent la posarà més en valor?
A veure, espero. Realment, la gent, bàsicament el públic, el que veu és una hora i mitja de representació, de concert, d'obra de teatre o més, però s'ha de tenir en compte la gran quantitat de gent que treballa darrere, des dels que munten l'espectacle, els que l'ideen, els que després treballen el tema dels decorats, els que treballen el tema de la posada en escena. Em refereixo no només a obres de teatre, m'estic referint en concerts també, hi ha una feina a fer aquí, els assajos, els muntatges, els desmuntatges, tot això realment hi ha una feinada, és a dir, nosaltres, per exemple, quan hi ha una activitat al teatre, quan hi ha una activitat a l'auditori, nosaltres no és una hora i mitja, nosaltres és un dia i pico de muntatge, clar. Totes aquestes coses, jo crec que la gent se n'ha adonat, perquè a més ha vist que hi ha molta gent que ha reclamat que no, en aquest sentit no estan tenint activitat, els de sonorització, els tècnics de llum, tota aquesta gent, doncs, la veritat és que jo crec que sí que s'ha posat més en valor. El que sí que és veritat és que, en general, ara les activitats s'agafen amb molta més passió, molt més carinyo que abans. Això sí que ens hem adonat. Els tècnics de so tenen molta més cura de tot, perquè volen que, primer, tornar a treballar. La veritat és que el que ha donat la Covid ha sigut una certa relaxació. Hi havia molts tècnics que parlàvem que anaven molt estressats, han relaxat, han pogut fer una mica de neteja, i ara tornava a començar amb un ritme que crec que és prou bo per anar arrencant, a mica en mica, i espero que s'hagi, malauradament per la seva salut, potser serà més complicat pels tècnics, tornant a agafar un ritme molt més boig, però jo crec que això els ha ajudat a dir, bueno, espera't un moment, replantegem algunes coses, hi ha algunes coses que sí que és veritat que s'han replantejat, i treballem amb més cura. Ara hi ha molta feina darrere, sí. Espero que la gent realment valori això. Espero que sí.
I les administracions públiques? S'haurien d'haver replantejat certes coses quan es diu que la cultura no pot ser segura o us han limitat tant, però tenim avions plens, com llaunes de sardines?
A veure, realment les administracions públiques han fet el que jo crec que alguns de nosaltres haguéssim fet, no? Que és prioritzar, en un principi. Val? Jo fins aquí ho entenc. El que sí que és veritat, i em dóna la sensació, i parlo per mi, em dóna la sensació de que s'han prioritzat després, a banda de les mesures sanitàries, s'han prioritzat unes mesures econòmiques. I malauradament, la cultura no som el número 1. No vull dir que siguem a l'últim, però jo crec que el penúltim... No, però en aquest sentit, clar, s'han prioritzat. D'aquí el que feia referència del tema dels avions, del transport aeri, és que, bueno, s'ha prioritzat que aquestes companyies puguin seguir operant, cosa que els teatres, doncs, bueno, seguirem operant de la manera que puguem i de la manera que... Però, bueno, l'interès econòmic no és tan gran com tenen aquestes altres companyies o altres empreses, no? Sí que és veritat, que diria que potser s'hauria d'haver tingut en compte tot. A veure, sembla que realment ara s'han adonat de que ara comença la temporada, que es pot fer cultura, i ara sembla que ens estan apretant en aquest sentit, o ens estan donant més lleugeresa amb les mesures, però bueno, ara és una mica complicat. Si cara de cara al 2021 haurem a veure què. Però bueno.
Ara sí, anem a parlar dels espectacles, perquè la veritat és que teníem moltes ganes de parlar amb tu, Oriol. Feia molt de temps que no ens veiem les cares, que no et podíem tenir als estudis, pues, em sembla que des de l'última temporada,
sí, doncs, sí, sí.
Des del gener-febrer, després va passar el que va passar i feia doncs, molts mesos que no et teníem per aquí. I és un goig, la veritat.
Gràcies.
És un goig.
Igualment. A veure, jo també tenia moltes ganes d'explicar coses.
Sí.
Comencem, va, vinga, som-hi. Tenim 9 activitats, 9 espectacles diversos, evidentment hi ha teatre, música, i aquest any, a més, tenim dansa. Cosa que n'estem completament contents i orgullosos. I, a més, amb una artista, que és la Beatriz Higueras, que és del Vendrell. Per tant, jo crec que era una de les propostes que havíem de fer. Ens la va venir a fer en bona època, anteriorment, abans de que passés tot plegat. Creiem que era una proposta molt, molt, molt bona. És flamenc, es diu Flamenco Life. És flamenc, però és flamenc modern, molt, molt innovador. Jo crec que és un espectacle a anar a veure, però interessant, sobretot perquè hi ha molta gent que no el coneix. Jo conec una mica i el disfruto, perquè és, realment hi ha molt art i molta passió en el flamenc. I és un espectacle que està triomfant fora d'aquí. I penses, i per què no... I va venir a presentar-se i va dir, per descomptat que vas de venir. I a més comencem amb això.
Realment, comenceu el 3 d'octubre.
El 3 d'octubre, a 8:45, tot és a 8:45, sempre ja és hora temporada, 8:45, al Teatre Àngel Guimerà, Flamenco Life, la primera.
La primera.
La segona, el divendres següent, que nosaltres tenim la fira, que aquest any encara no sabem exactament què es farà per la fira, o què es podrà fer.
El dimecres tindrem aquí a la Luz Ramírez, perquè farà presentació a la roda de premsa el dimarts. És a dir, que ens explicarà una miqueta.
Nosaltres tampoc sabem exactament, però sí que un dels concerts que sempre es feia en aquesta època i per la fira era la música de Gralles. Aquest any, i cada any el dedicàvem a un músic rellevant d'aquest col·lectiu, dels músics de Gralles, timbalers, etc. I aquest any li dediquem al Jaume Vallès, que enguany hagués fet 100 anys, i que malauradament va traspassar els 99 fa poc, i que doncs, igualment, encara que no hagués passat, que hagués traspassat, ja estava planejat de fer. És a dir, volíem celebrar els 100 anys amb ell, dalt de l'escenari, perquè és un dels timbalers més entranyables i més professionals, diríem, que ha tingut el Vendrell, i per això fem aquest concert. És un concert amb els grups de Gralles del Vendrell, els que ja venen, que participen en totes les activitats culturals, tant la Festa Major com la Fira, que són les Gralles de Baix Penedès, els Tocats de Cany, els Mosquits, els Aixars i els Grallers d'Aram, i sempre convidem un grup de fora. En aquest cas venen els Quatre Vents, que els cinc músics que venen són músics excepcionals. Jo els he conegut en diferents altres formacions. S'han ajuntat, com si diguéssim, és com una espècie de dream team, eh? Jo realment ho aconsello, evidentment, qui li agrada el tipus de música. Qui no, és música sempre molt ben interpretada, que crec que acaba agradant a tothom, evidentment. Això, el 9 d'octubre. 17 d'octubre tenim teatre, companyia local, la companyia de teatre, la Lira Vendrellenca, que ens ve a fer, ens proposa una obra que es diu Càsting. Ja havia actuat aquest grup en d'altres programacions. Sempre nosaltres hem tingut aquestes ganes de poder mostrar a la gent les coses que s'estan fent al Vendrell, però aquest any les hem, degut a tot plegat, les hem aglomerat, però sempre hem tingut obres. Tots, la majoria, menys la Beatriz, han actuat al Vendrell una hora alta, per tant, en els equipaments del Vendrell, per tant, seguim en aquesta tendència. Càsting, una obra, és una comèdia interpretada per aquest grup de teatre, evidentment no és professional, és amateur, però d'una qualitat realment molt, molt bona. Jo crec que quasi bé el tema amateur se'l podríem començar a anar traient, però bueno. El següent, 24 d'octubre, a l'Auditori Pau Casals, també 8:45, l'Orquestra Camerata 21 vindrà a fer un concert, que nosaltres aquest sempre per l'octubre, el dia 22 d'octubre és el dia que va morir Pau Casals, sempre hi ha unes certes activitats durant el mes d'octubre que es diu el mes Pau Casals, i nosaltres fem aquest concert en commemoració a la memòria del mestre, en aquest sentit, i una de les coses que ens fa molta il·lusió és que vindran a interpretar un quartet de corda composat per Pau Casals, que no ha sonat mai a l'auditori, i tindrem el goig de sentir-lo per primera vegada. I la resta és un programa Rossini i Shostakovich molt relacionat en aquest sentit, perquè són músics més compositors més contemporanis. Val a dir que concerts de música clàssica tenen una mitja part. No es pot fer mitja part segons el Procicat.
Vale, és a dir que del tirón.
És del tirón, hi haurà unes petites parades tècniques entre obra i obra, 2-3 minuts, però no hi ha mitges parts, perquè les mitges parts comporta moviments de públic i comporta moviments de públic, és complicat. El concert es podria allargar 3 hores, perquè és sortir tots
Tornar a entrar tots.
És complicat, és complicat. Però bueno, també és un concert, també, dic jo, amb moltes ganes de sentir aquesta peça musical posada per Pau Casals. Dissabte, ara anem al novembre. El novembre ja és també molt potent. Nerea Bassart, trio Nerea Bassart. Bueno, la Nerea Bassart ha sigut més coneguda arrel de que va ser la cantant de l'últim tema, de l'Axel Busto.
Sí.
Però la Nerea Bassart té un recorregut musical bastant llarg, tot i que és molt jove, però ja té un recorregut musical bastant llarg. I ara presenta aquesta proposta en format trio, tots músics del Vendrell, tots són del Vendrell també, que en el certamen de música Viva de Vic de fa una setmana van ser un dels artistes convidats a actuar, i que nosaltres vam estar molt contents de que el Vendrell fos representat en aquest sentit per aquest grup. Venen a presentar l'últim treball que han fet. Jo crec que és una formació curiosa perquè la cantant és la bateria, per tant...
Sí.
Jo també tinc moltes ganes de veure'ls, sentir-los, ja els he sentit, però de veure'ls, perquè no és el mateix veure un vídeo d'ells que estar davant d'ells i veure com... Però realment treballen molt bé. Els conec a tots personalment, alguns més que altres, però els conec a tots i...
Els hem tingut aquí a la ràdio.
Grans músics.
I són molt, molt bons.
Grans músics. Vale, després tenim el festival en veu alta, tenim dues obres del festival en veu alta. Era un festival que es feia el juny, per la pandèmia s'ha retrasat, i ho fem al Teatre Àngel Guimerà per un tema de control d'aforament, etc. Dues obres, Ocaña, reina de les Rambles, un personatge també mític de Barcelona, que jo crec que és una cosa a tenir, una de les obres bones a tenir en compte, i l'altre, Trato d'un home capitalista, amb un Alberto San Juan, que no cal que parli d'ell.
Uau.
I que és una crítica al sistema capitalista, que jo crec que és molt interessant. Són dues bombes bones, però que teníem ganes de fer-les. Això és 13 i 14 de novembre, dos dies seguits. Després, al cap de setmana següent, jo crec que una de les coses que ens ha fet més il·lusió, una producció que han fet pròpia, que es diu Banda Quilòmetre Zero, hem agafat un grup de músics del Vendrell i hem intentat, doncs, que tots estiguin representats i donar aquesta coloració amb uns músics molt coneguts, també
d'excepció,
Busto, etc, i que tocaran peces de compositors del Vendrell i compositors propis. I el darrer i tro final, el Més no és Nadal, que és l'obra de teatre del grup Inestable del Vendrell, que aquests ja han actuat bastantes vegades, i crec que la seva proposta és molt interessant, és una proposta més reduïda per un tema també d'actors, per un tema de mesures de seguretat i de Covid, però jo crec que també és una cosa que agradarà molt. Evidentment, aquesta és la programació potent que tenim nosaltres, hi ha altra informació en la temporada, i una de les coses que tenim és el concert de Santa Cecília, que sempre es feia a l'auditori,
sí.
Com que és coral, no es pot fer, es fa a l'església, i ja veurem a veure com s'organitza això. Sí, és complicat, és complicat. Bueno, però és una programació que crec que nosaltres estem molt contents i que
molt
volem
potent.
Tirar endavant, a veure què...
Una programació molt potent, i Quilòmetre Zero, i en recordem-nos de la cultura a casa nostra, i què millor que fer-ho amb aquesta temporada. Oriol Toldrà, gerent de l'Auditori Pau Casals i amic del PNS en xarxa, moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos tot plegat i perquè la gent comenci ja a agafar les seves entrades.
Per internet, sobretot.
Internet,
temporada.cat. D'acord?
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Una abraçada.
Igualment, Lourdes.
Adéu.
Adéu.
Ara el flash informatiu de 11:15 i seguim amb el món del treball.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès. Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un nou repàs a la informació d'àmbit local i comarcal en el Penedès en xarxa i us comentem que Comissions Obreres i UGT convoquen una mobilització per al proper 3 d'octubre per al futur del Penedès. Obert al conjunt de la ciutadania, tindrà com a lema "Volem un futur al Penedès en treball digne, amb indústria, amb una economia productiva i sostenible". Sortiran a les 11 del matí del polígon Casanova de Santa Margarida i els Monjos i acabaran també al mateix municipi, a la sala Alguer. Els secretaris generals de Comissions Obreres i UGT del Penedès, Josep Maria Romero i Francesc Rica, compareixen aquest migdia davant dels mitjans de comunicació per representar la mobilització convocada per aquest dissabte de la setmana vinent, 3 d'octubre, al polígon Casanova dels Monjos. El sindicalisme majoritari al territori analitzarà la situació d'atur creixent i els receptes socioeconòmics de la Vegueria Penedès. Posaran al dia l'estat de situació dels conflictes oberts en el territori, com a Saint-Gobain, Robert Bosch, Alfisa, entre d'altres, i alertaran sobre el risc de la desindustrialització de la Vegueria amb propostes concretes per avançar en aquesta direcció. I us comentem, d'altra banda, que la Bisbal del Penedès aprova la seva adhesió a la Mancomunitat Penedès-Garraf. Des de Domenys Ràdio, Lourdes Meronyo, bon dia.
Bon dia. El darrer ple ordinari de l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès, celebrat aquest dilluns, ha aprovat l'adhesió de l'Ajuntament a la Mancomunitat Penedès-Garraf amb l'objectiu de poder-se beneficiar del servei del Centre d'Atenció d'Animals Domèstics, el CAT Penedès, el Servei d'Educació Ambiental i el Servei Central, sense perjudici de la posterior ampliació a altres serveis. El cost d'aquest servei serà de 18.399, amb 94 euros anuals, i aquest 2020 l'Ajuntament haurà d'abonar 5.366, amb 55 euros, que és la part proporcional dels serveis que es prestaran fins al 31 de desembre. L'alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferrer, ha explicat que l'adhesió a la Mancomunitat Penedès-Garraf és un pas més per treballar en la millora de la gestió dels animals domèstics al municipi i, per altra banda, ens permetrà tirar endavant campanyes i accions d'educació ambiental entre la ciutadania.
I us apuntem també que el Festival en Veu Alta presenta 3 clàssics i un senyor, un cicle per apropar la música i la literatura clàssica que tindrà lloc a diverses caves de Sant Sadurní. Des de Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez, bon dia.
Bon dia. El Festival EVA segueix expandint-se i proposa pel proper mes d'octubre el cicle 3 clàssics i un senyor. 3 concerts de música clàssica en un format especial i de proximitat, amb un cor, una mezzosoprano i una arpa i un quartet de corda, i un clàssic de la literatura ben escrita i ben dramatitzada a càrrec de Toni Comila, que dirà de viva veu Blai Bonet. Perquè l'experiència sigui única, l'EVA ha buscat nous aliats i emmarcarà aquestes 4 actuacions en 4 espais incomparables del Penedès, concretament a Sant Sadurní d'Anoia. Seran les caves Reventós i Blanc, les caves Jaume Giró i Giró, les caves Vilarnau i les caves Recaredo. 3 clàssics i un senyor és una proposta per a tots els públics amb un preu de 15 euros, on caldrà però fer reserva a través del correu eva@enveualta.com.
I parlem de més activitat cultural perquè hi haurà una nova visita guiada aquest diumenge per conèixer l'Olèrdola medieval. Des de Canal 20 Ràdio, Raimon de Cara, bon dia.
Bon dia. Aquest diumenge es pot seguir de nou la visita a Olèrdola, una ciutat medieval al cor del Penedès. Programada a partir de les 12 i fins 12:45, l'activitat en remet a principis del segle X, quan el comte Sunyer va impulsar la creació d'una ciutat al sud del Llobregat. A partir de la torre de guaita romana es va crear un castell de frontera i als seus peus, dins les imponents muralles, una ciutat que va anar creixent i es va crear a l'exterior un gran suburbi. Amb aquesta visita es pot descobrir com era la vida a Olèrdola fa 1000 anys i quins van ser els moments capdals de la seva història, des de les lluites contra els sarraïns fins a la proclamació d'Emir Geribert com a príncep d'Olèrdola. És una visita gratuïta inclosa en el preu de l'entrada al recinte.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Són 11:45. Des del polièdric, els Làxim Busto canten el foc.
Escric que em sento fort, ignorant que sóc tan poc en aquest gran univers. Foc, seguit s'encén el foc, apagant tots els anhels de trobar una solució. Foc, que no porta mai enlloc, converteix les coses en fum. Carbo, crema en il·lusió.
ferides encendre. Mur, que no parles amb ningú, que no et mous ni tens futur, que no deixes veure llum. Dur, comprovar on hem arribat, perduts entre veritats, millor dir-ne falsedats. Fum, sota el qual començarem una nova era quan les borri el vent. Cremen il·lusions convertides en cendra.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Els divendres mensualment tornem a comptar amb l'assessor laboralista Jordi Mellado, que ens acompanyarà de nou en aquesta temporada 2020-2021. Jordi, ben tornat i gràcies.
Gràcies a vosaltres i gràcies per l'oportunitat de manifestar de vegades una mica quines són les novetats i el que està ocorrent al món del treball.
Són temps difícils i, malauradament, el rol, el paper de gestors i assessors laboralistes ha agafat molta força, ha sortit de l'anonimat.
Sí, bé, de fet sempre hem tingut feina. El que passa és que ara doncs, poder bé feina que no és tan agradable com d'altres ocasions. Una mica avui voldria parlar de que no m'agradaria i sé que ho hauré de veure doncs, d'empreses, que, i no només empreses, famílies senceres, doncs, que s'enfonsen econòmicament per una hipotètica esperança o per no ser realistes amb quina és la realitat de la seva empresa. I també una miqueta quina podria ser la posició dels treballadors davant de situacions que es poden venir a veure. És a dir, estem en temps que encara no sabem res de si els ERTEs es prolongarà la seva durada, mentre que d'altres països a Europa ja ens han dit que fins a final, no d'aquest any, sinó fins i tot del 2021, estem veient tot això, estem veient signes de què és el que està passant. Corte Inglés està tancant centres. Abans de començar a tenir pèrdues, tanquen, i així aquestes pèrdues futures no les hauran de suportar. Estem veient entitats bancàries a dintre de les nostres poblacions que estan tancant oficines perquè consideren que la seva estructura és més gran de la que necessitaran i de la que podran suportar. Bàsicament voldria parlar de que no és intel·ligent mantenir estructures antigues amb temps nou.
Ara hi aprofundim. Feies al·lusió als ERTOs, el que fan altres països que els estan prorrogant i estan donant aquesta confiança, aquesta seguretat. Aquí a casa nostra acaba la tercera pròrroga, no només d'ERTOs, també de la prestació extraordinària per autònoms a causa de la Covid, aquest 30 de setembre, i suposem que negocien perquè no se'n sap res, oi?
És que la qüestió és que no sabem res. La situació d'incertesa és molt gran, les empreses estan demanant ja pressupostos per fer ERES, el que ha sigut tota la vida, i d'aquesta manera estem pensant de que potser hem de ser una mica realistes i hem de veure què és el que tenim. És a dir, toquem de peus a terra, no veiem la televisió, mirem el que ens envolta, mirem quina és la situació i quin és el nivell d'ingressos que tenim a l'empresa, mirem quin és el gasto que tenim cada mes i si podem suportar-ho o estem suportant més del compte. Mireu, eines n'hi ha hagut sempre per reduir i per flexibilitat el tamany de la plantilla i el tamany dels materials que tenim a dintre de l'empresa, i jo crec que el que és més intel·ligent avui és amollar-nos al que tenim. Temps d'engrandir-nos i temps d'expandir sempre hi ha. Si ens hem de fer petits perquè les coses venen maldades, fem-nos petits, mirem el nostre entorn. Crec que el més intel·ligent realment és adaptar-se al que tenim.
La Federació Empresarial del Gran Penedès ha fet una enquesta entre els associats i el que recullen, les tres principals demandes que fan els empresaris del Penedès, és reforma fiscal, que es prorroguin els ERTO, ara en parlàvem, de moment estan prorrogats fins a 30 de setembre i no sabem res d'aquesta possible quarta pròrroga, i també una reducció de la pressió fiscal. I combregues?
Sí, completament. El que passa és que sabem que no hi ha voluntat de reduir la pressió fiscal, això no passarà. No només fiscal, és que tenim la qüestió de la seguretat social. Llavors, la càrrega és molt gran, els ingressos i el consum ha baixat moltíssim. Si no ens donen eines, haurem de fer servir les eines que tenim, és a dir, suspensions de contractes mitjançant ERES, i si no, i si veiem que això s'ha de perllongar i que això durarà en el temps, doncs s'haurem de fer acomiadaments col·lectius. És que no hi ha una altra. El que no és intel·ligent i el que no es pot fer és suportar la càrrega fiscal, tot l'establishment que té una empresa amb uns ingressos de temps endarrerits i que ara no són actuals, i simplement el que hem de veure és quan entra de cabdal a dintre del dipòsit i quan de gasto ens en surt. Si s'ha disminuït moltíssim l'entrada de diners i tenim estructura que ens en sobra, doncs ens haurem de desfer. Igual que hem de vendre camions, igual que hem de vendre edificis, o hem de deixar coses que tenim en lloguer, les hem de deixar perquè no es pot suportar o perquè ja no és necessari, doncs no és comparable. Però si hem de disminuir la plantilla, doncs hi ha eines per fer-la. Sempre hi ha hagut els acomiadaments objectius, que si estan motivats pel descens d'ingressos, doncs s'hauran de fer, és que no hi ha una altra sortida. El que sí que no és loable, i crec que és molt millor anar-hi cap a un ERE i acomiadar gent per causes objectives, per causes econòmiques i de la producció, és molt millor això que no pas entrar en una quiebra i acabar amb tota la plantilla.
I el teletreball i la pròrroga d'aquests ERTOs que hi ha vigents no servirien per frenar el cop?
El que són pedaços. Mireu una cosa, estem ara mateix en aquestes dates, quan estem a 20 i molt,
25.
I encara no sabem si es prorrogarà a 5 dies vista. No sabem si es prolongarà els efectes dels ERTEs. És que no podem esperar-los. És que jo crec que una mica el que hem de fer és apagar la televisió, veure els nostres números a l'empresa, veure el que ens deuen i, cuidado, amb tots els que nosaltres servim, començar a lligar molt curt, perquè el que menys et penses, que fa molts anys que sempre t'ha complert, pot caure i fer-te enfonsar a tu també. I començar a reestructurar l'empresa i a posar-la doncs, a to del que tenim avui. És que no hi ha una altra sortida. Mireu, en aquest país parlar és gratis i mentir és un pecat venial. Que, a més, la religió catòlica ens fa rezar quatre pares nostres i estem perdonats. Així que tothom menteix. El que millor podem fer és veure la realitat de la nostra empresa. Treure'ns les sabates, tocar terra i veure què entra, què tenim, de què ens podem desfer i com es podem aprimar. És que no hi ha una altra sortida. A la resta d'Europa no ens ho expliquen. Per exemple, a Alemanya han fet fora a tots els conductors i a tots els xofers que venen de Polònia, de Txèquia i de països de l'estranger. I això no surt a la televisió. I estan primant la feina de la gent del país. Llavors, clar, són coses que no ens diuen, tothom s'està primant, tothom està fent mesures, i en aquest país, a 5 dies vista, encara no sabem si tenim una pròrroga dels ERTEs.
Has parlat de les eines del punt de vista de l'empresari, del professional, de l'emprenedor, i ara l'altra cara de la moneda, aquest treballador,
sí,
que és acomiadat. Doncs aquest, quines eines té?
Aquest treballador, que en la majoria de les ocasions, pobre, aquest sí que no té culpa, perquè se suposa que està treballant, està fent la seva feina a canvi d'un sou, i que els esdeveniments tant del Covid com de la crisi doncs no crec que hi hagi col·laborat gaire. I es troba, doncs sí, com a víctima. Clar, davant d'una situació d'impagament de salaris o que ens paguin molt poca cosa cada mes durant mesos i mesos i sense acumulin a nosaltres els pagaments, doncs quasi és preferible animar l'empresari a dir-li, perquè també he vist treballadors que agafen a l'empresari i es tanquen a l'oficina mail i diuen, escolta, que has de fer alguna cosa. El que no pot ser és que estiguem 3 mesos o 4 mesos sense cobrar, que no ho veus, que aquest et deu, que no ho veus, que aquest altre et deu, que això no funciona. Escolta, si has d'acomiadar uns quants o ens hem d'anar a l'atur temps en què vagi, ens recuperaràs. Vull dir, he vist això també. Vull dir que no sempre el treballador és el que està només demanant el sou a canvi de treballar justet, que això és mentida. També he vist treballadors que han agafat l'empresari i l'han fet veure la realitat. Sobretot el que jo recomano, tant per un cantó com per l'altre, és, com he dit, literalment, treure les sabates, tocar a terra i apagar la tele i veure què és el que ens passa. I davant d'una situació d'impagament o que el retras es comença a perllongar, deixem de cobrar pagues extres, veus que l'empresa va malament, fem-li un cop de mà amb aquest senyor o amb aquesta senyora i diem-li, a veure, en què podem col·laborar? Anem a fer alguna cosa. Al final de tot, si l'empresa va bé, anirà bé per tots, i si va malament, malauradament anirà malament per tots.
No sempre l'empresa tanca o vol acomiadar perquè va malament, perquè malauradament ara tenim aquí sobre la taula al Penedès el cas de Robert Bosch, avui per cert estan de vaga de 24 hores perquè no desencallen aquestes negociacions. Saint-Gobain, que s'ha reconduït, després en parlarem. El FISA, Santa Margarida i els Monjos, bloquejats també, amb impagament, sense cobrar.
És normal, anem a veure. Estem en una segona... Es va fer la segona ampliació de la Comunitat Europea. És una cosa que no ens ho han dit mai, ningú ens ho ha explicat, ni a la televisió ni enlloc. Resulta que països que abans estaven dintre de l'òrbita dels països de l'est, del Pacte de Varsovia, països que tenen un nivell de vida molt més baix i una formació professional molt potent i moltes facilitats per muntar empreses i unes autopistes i unes carreteres que són envejables, nosaltres no tenim res a dir que som més que no pas ells, doncs resulta que tenen salaris molt més baixos, una càrrega fiscal molt més baixa. És evident que un Saint-Gobain o que un Robert Bosch s'hagi anat doncs, a Polònia o que se'n vulgui anar a un Txèquia, perquè és que és normal. És que són països molt més competitius, on no se'ls apreta tant fiscalment i on els salaris són més baixos. El seu marge comercial és altíssim.
Jordi, tornant als ERTO, he trobat una dada, potser està desfasada ja aquestes alçades de la pel·lícula, 800.000 treballadors segueixen en ERTO encara en aquest país. S'estan pagant, s'ha regularitzat o continua encallat?
porten un endarreriment de reconeixements de prestacions des del mes de juny. Moltes vegades la dificultat fins i tot és perquè es pugui tramitar, perquè jo he parlat amb gestories amb les que col·laboro i el problema per comunicar-se amb el CP són problemes importants, igual que amb la Seguretat Social. I què passa? Doncs que van haver de necessitar, i jo també ho entenc, que un organisme com el CP, el Servei de l'Atur, doncs davant d'una allau d'aquestes característiques, doncs que no pugui estar previst suficient personal tècnic doncs per fer el reconeixement d'aquestes prestacions. Si és que això ens ha desbordat a tots, i en part és comprensible que portin aquest retard. Sí que és cert que hi ha un retard molt greu. Hi ha companys que estan presentant reclamacions una miqueta per salvar-se, per si finalment doncs, no són resolts o són resolts en sentit negatiu.
És més fàcil aquesta tramitació a través d'un professional, d'un gestor, d'un assessor, que individualment?
Les prestacions de l'atur, clar, el cert és, el problema és que ho ha de tramitar necessàriament l'empresa i ho fan a través del gestor. Els gestors, a base de batalla, de lluitar i alguna nit sense dormir, han aconseguit doncs, arribar-hi a la manera de fer-ho. Fins i tot jo sé d'algun company que ho ha hagut de fer via mail, enviant-ho a la Direcció General del CP de Barcelona, perquè és que no hi havia més manera d'enviar els fitxers amb les dades dels treballadors. I en aquests casos han contestat. Clar, quan és una prestació d'atur, ha de ser el propi treballador el que faci la tramitació. Sé que hi ha un sistema a través de la pàgina del CP on es fa com una sol·licitud de prestació i en el cas de que el tramitador necessiti alguna dada més o necessiti alguna cosa, es posa en contacte telefònicament amb l'interessat. Està funcionant bé. L'única cosa que, clar, el retard doncs és un retard molt greu perquè han hagut d'agafar personal funcionari d'altres administracions i els han hagut de formar mínimament doncs, per fer el reconeixement d'aquestes prestacions. I això ha provocat, evidentment, molt de retras i que hi hagi hagut errors. Persones que han cobrat més del compte, que han acabat, quan es faci la revisió, segurament li demanaran l'excés, i també persones doncs, que han cobrat molt menys del que els hi pertocava.
Dono fe de les dificultats de contactar amb el CP i, igual que ho faig jo, pot fer qualsevol company de Ràdio Vilafranca perquè compartim edifici amb el CP i és dramàtic la de gent que dia rere dia, encara ara, es troba a la porta de l'edifici de l'Ateneu amb un guàrdia de seguretat contractat pel CP que no es deixa ni entrar, explicant les dificultats que tenen perquè no contacten amb ells ni via telefònica ni via internet i no estan cobrant i no hi ha manera. Dia rere dia és el pa de cada dia.
Diem-ho tot, guarda jurat, que personalment és loable, perquè em consta, i m'ho han dit directament alguns clients, de que a més hi posa amb el seu telèfon mòbil, els indica com s'ha d'accedir i de quina manera poden obtenir la prestació. I això és loable perquè no estava obligat a fer aquesta ajuda. És a dir, que està fent la seva feina i potser li està posant un plus que ningú li havia demanat.
Sí, això és cert, també en podem donar fe que estan fent part de la feina que s'hauria de fer a la primera planta i, a més, de psicòlegs també, perquè hi ha situacions molt dramàtiques, això és cert.
Molt dramàtiques, de veritat. I el que ens ve no sembla ser que sigui bo. Llavors, la primera crida que jo volia fer és perquè ja a l'anterior crisi vaig veure masses famílies que tenien una empresa que havia funcionat durant molts anys i amb l'esperança de que la cosa es girés, que la cosa millorés, han demanat crèdits, han hipotecat segones vivendes, han perdut aquests crèdits i finalment el final ha sigut el tancament. Llavors, abans de que la gent perdi tot el que té, és molt recomanable doncs, amollar-nos, fer-nos el que hi ha i, escolta, si venen millors temps, millor. Que no, doncs amb el que estem i amb el que tenim ja està bé. És molt llestimós i potser tenim molt de pes i alguns treballadors que s'ho mereixen, però empresarialment s'ha de fer doncs, el que s'ha de fer. I també de cara als treballadors, de veritat que és deplorable haver d'entrar en una nau o en una empresa i veure els treballadors sense feina
en dient, escolta, fes el que puguis perquè passem a l'atur, perquè és que portem 3 mesos sense cobrar, l'empresari està en una depressió, això està que no entra res i això no ho aguantem ningú. Són situacions realment molt desagradables que sembla ser que això ens ha de venir.
Jordi Mellado, moltes gràcies per aquesta estrena. D'aquí un mes tornem a tenir cita amb l'assessor laboralista Jordi Mellado al món del treball. Un plaer, fins aviat.
Espero i desitjo que amb millors notícies, però bueno, toquem de peus a terra. Gràcies a vosaltres.
Tant de bo, gràcies.
1, 2, 3, 4!
Són els Beatles amb aquest I Saw Her Standing There. Així arribarem a les 11, notícies, breu pausa, i el món del cinema truca a la porta, catifa vermella, i saludem Freddy Contreras.